Al matí, amb Raquel García.
Els catalans malbaratem cada any entre 35 i 40 quilos per persona de menjar, prou per alimentar 500.000 persones durant 365 dies, segons un estudi de l'Agència de Residus de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. Però per què es produeix aquest malbaratament? En som conscients i com ho podríem evitar? Precisament el que volem fer ara és oferir-vos algunes solucions. I aquestes són, per exemple, la cuina d'aprofitament. I vosaltres la coneixeu? La feu servir? Doncs per sortir de dubtes, nosaltres hem anat a peu de carrer a demanar als sabadellencs què en pensen.
De lo que has preparado en el día y te sobra algo, lo puedes guardar un poco, un tiempo prudente en la nevera, depende de lo que sea, y al otro día o esta misma tarde lo puedes preparar de otra manera. Salsas, por ejemplo, al preparar una salsa para una carne o incluso un plato, un arroz que está preparado, combinado, una paella o esto, que te puedo congelar, las patatas, el aceite, verduras, bueno, depende. Verdura, curiosa, a ver, hacer un postre.
Per exemple, quan faig verdura, al caldo faig sopa. Quan sobra verdura, pues l'altre dia la aprofito o la fregeixo o l'escalfo en el microones o en una olla, si he guardat caldo, i la segueixo aprofitant. Llavors, quan, per exemple, haig de cuinar al forn, engego el forn i aquell dia pues, cuino 3 o 4 coses, de manera que així aprofito i gasto menys electricitat. Deixar cuinat per diversos dies.
Sí, el que sobra jo sempre ho reutilitzo, arròs o el que sigui, depèn del que faci. D'original, a veure, res, les típiques croquetes o coses així. O no sé, depèn si ja et sobra carn, doncs fas fajitas o coses així. Doncs sempre em sobra arròs i això són les coses que més fa de més i les que més ens solen de sobrar. De la resta no sol sobrar i no reutilitzo.
Yo utilizo de todo en la cocina, de todo. Por ejemplo, pues la pasta, la carne, el pescado, todo. Pues mira, por ejemplo, si me han sobrado albóndigas, pues he hecho un rustidito con patata y con cosas así. O fideos.
Pues por ejemplo hago un cocido y aprovecho el caldo para el día siguiente, hago unas sopas y bueno, con la carne que me sobra pues hago unas croquetas, que ahorro tiempo y dinero.
Es aprovechar todo un poco, ¿no? Ya se intenta, supongo que como todo el mundo, pero de conocerla supongo que cada uno lo hará de una manera. Yo sí que procuro, si hago verdura, pues luego, si sobra verdura, aprovecharla pues para hacer un puré, etc. Pues bueno, en sí, lo que son las verduras, y bueno, si sobra un poco de arroz o si sobra un potaje o algo, quizá aprovecho. Lo que no aprovecho es una carne hecha, si es a plancha, porque utilizamos mucho plancha, o un pescado tampoco. Que en mi casa somos bastante, mi hija es bastante vegetariana y todo es más a base de planchas y verduras y legumbres, muy poca. En general, pues no lo sé, es una cocina rutinaria, planchas y verduras.
Bueno, aprovechamiento, yo aprovecho todo. Bueno, yo el arroz siempre lo reutilizo mucho. Lo caliento en el microondas. Si ya está hecho, lo caliento en el microondas. Con la carne, hacer croquetas.
Doncs per aprofundir en aquest tipus de cuina i també per explicar-vos una sèrie de tallers que es faran a la nostra ciutat a partir de la propera setmana, conversem ara amb la Núria Casas, de l'equip de projectes d'Espigoladors. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Primer de tot, analitzem aquestes dades, no?, que dèiem, el 40% dels aliments van a les escombraries, no?, els llencem per persona a Catalunya. És molt, no?
Sí. Sí, és molt. Hem arribat a unes xifres de malbaratament alimentari en els darrers anys, doncs, que suposen això a casa nostra, al voltant d'un 40% dels aliments que produïm els llancem, i actualment la mitjana mundial és d'un terç, un terç de tots els aliments que es produeixen arreu del món i que podrien ser consumits, s'acaben llançant per diferents motius, uh-huh, amb totes les implicacions, doncs, que això té, no?, a nivell de malbaratament no només del propi aliment, sinó també de tots els recursos que han fet falta per produir-lo, de tot l'espai que s'ha ocupat per produir aquests aliments, etc.
Clar, de tot l'impacte que després això té en el nostre medi ambient. I aquest, com deies, no és un problema local, sinó que és un problema local. Llavors, les causes, analitzem-les. Suposo que a les famílies sovint el que ens passa, el problema és que fem males planificacions, no? Potser de les compres, o tenim poca consciència del que es menja i del que s'acaba llançant.
Sí, Sí, la veritat és que a les llars llancem més del que podria semblar. Aquest estudi al que fèieu referència, d'aquí Catalunya, revela doncs, que en les últimes etapes de la cadena alimentària, és a dir, a tots els llocs on es venen aliments i on es consumeixen aliments, la major part, amb molta diferència, l'estem llançant a les nostres llars. Per tant, sí que tenim molta feina a fer, i com tu comentaves, el primer és prendre en consciència de que existeix aquest problema, i en segon lloc doncs, poder planificar una miqueta. Si sabem quants dies de la setmana menjarem a casa, quantes persones serem, i planifiquem una miqueta els àpats, podem comprar de manera molt més adequada a allò que acabarem consumint i, per tant, no ens sobraran coses. Un altre tema interessant és aprendre a conservar millor els aliments, perquè de vegades guardem malament les coses i això, amb això els escurcem la vida. Llavors, aprendre què es pot congelar i de quina manera és millor congelar-ho, aprendre també com revifar determinades fruites o verdures que se'ns han pensit o que se'ns han quedat una mica tovetes. N'hi ha moltes que es poden recuperar o que es pot prevenir que ens passi, depenent del costat de quines altres les guardem o no. Per tant, hi ha moltes coses que podríem fer per prevenir. I després també per aprofitar, que jo he vist que també preguntàveu a moltes persones d'aquí de Sabadell i que, ostres, déu-n'hi-do, la de idees i recursos que hi ha per aprofitar. Però sobretot això, a la cuina, doncs sempre podem aprendre noves idees, nous trucs i noves receptes.
Sobretot escoltàvem a moltes de les persones, gent gran, no?, que potser són més conscients, potser els joves encara els hi costa més, no?, doncs això d'aprofitar, de fer aquesta cuina de reaprofitament, i de tot això anirà aquest taller, no?, que proposeu vosaltres a la nostra ciutat.
Exactament, sí, en aquest taller doncs volem donar idees concretes. Són tallers de caràcter pràctic, en el qual doncs en cada taller es cuinaran dos plats. Farem un total de 5 tallers i a cada taller farem dues receptes diferents. A la vegada que cuinem aquests dos plats, doncs anirem ensenyant moltes altres idees, molts altres recursos, i també aprenent de totes les persones participants, evidentment, perquè al final a la cuina és un espai de compartir, que tots podem aprendre i tots podem ensenyar als altres també.
Vinga, dona'ns dades, perquè el curs, els tallers, comencen el dilluns, no? Al Centre Cívic de Torre Romeu.
Sí, senyora, dilluns serà el primer.
Val, al matí, de 10 a 11.
De 10 a 12.
A 12, perfecte. Que aquí és on aprendran doncs, això, aquestes receptes per aprofitar, el que tenim a la nevera, i després també, per aquells que no puguin anar el dilluns, el dimecres, dia 20 de febrer, al Centre Cívic de la Creu Alta. I després també el dilluns 18 de març al Centre Cívic Can Llong Castellarnau. Les places són limitades, llavors quin perfil de persones creieu que assistiran a aquest taller?
Mira, el taller és obert a tot tipus de públic. Cuinarem, com comentava això, dues receptes que són senzilles i a la vegada són ràpides. Això que comentaves, que la gent gran acostuma a aprofitar més els aliments, per una banda, deu, doncs, evidentment, que amb els anys, per desgràcia, hem anat perdent una miqueta el valor dels aliments, que això les generacions més grans, doncs és un tema que el tenen molt més clar que no pas les generacions més joves. Això per una banda, però per altra banda, també moltes vegades la gent gran disposa de més temps per cuinar, i la gent que està treballant o que té més obligacions familiars i de més, moltes vegades prefereixen, bé, ja directament opten per llançar un aliment perquè no tenen el temps de dir, ostres, ara això ho haig de reconvertir en un altre plat, no tinc el temps. En aquests tallers el que farem també seran receptes, totes elles, fàcils, ràpides, que fins i tot les podem cuinar per més d'un dia i deixar-les congelades per un altre. També molt conscients d'això, no?, que avui en dia un dels factors que ens fa que no acabem aprofitant-ho tot és el temps, la manca de temps. Per tant, això, el taller obert a qualsevol persona que sàpiga cuinar molt, que sàpiga cuinar poc, és igual. Tots aprendrem i gaudirem igual.
Què hem de fer si ens volem apuntar a aquest curs?
Doncs mira, ens podeu trucar per telèfon al 935-256-214 o escriure'ns un correu a l'adreça projectes@espigoladors.com. I només ens heu de dir el vostre nom, o si veniu diverses persones amb un mateix correu, doncs ens poseu tots els noms, i quin dels dies voleu venir al taller. I amb això ja us reservem la plaça i ja us confirmem.
Clar, i llavors aprendran tots aquests trucs, aquestes receptes, com planificar millor. M'ha fet molta gràcia quan deies també fer revifar les verdures. A veure, com es fa això? Explica'ns-ho.
Per exemple, la pastanaga és una cosa que molta gent acaba llançant pastanagues perquè se li fan toves a la nevera. No sé si t'ha passat mai.
Sí, això més d'una vegada, evitar? Més d'una vegada, confesso que sí.
Si guardem la pastanaga a la nevera tancada amb una bossa de plàstic, la bossa lligada, ens aguantarà setmanes. Mentre que si la guardem, per exemple, al calaix de la nevera, però fora de la bossa de plàstic, potser en pocs dies ja se'ns ha fet tova.
Clar.
Llavors això ho podem prevenir. Que ja se'ns ha fet tova, què podem fer? Doncs agafem un bol amb aigua i submergim les pastanagues i les deixem un dia sencer. Al cap d'un dia ja veuràs que la pastanaga torna a estar recta, dura i cruixent.
Ostres, veus? Molt interessant tots aquests trucs. També suposo, Núria, que això no passa només a casa, sinó al supermercat, suposo que estaran en el rànquing, no?, de malbaratadors. També hi ha aquell problema a vegades del tema de la caducitat, no?, o el consum preferent, que a vegades també això fa que llancem molts productes que encara els podríem consumir.
Sí. Això és important també de conèixer la diferència i, de fet, ha anat canviant una mica la normativa en aquest sentit, perquè data de caducitat sí que és un concepte que té a veure amb la seguretat alimentària. Per tant, si un producte hi ha arribat a la seva data de caducitat, vol dir que aquell producte ens pot fer mal. Val? Per tant, aquí està clar. Però la data de consum preferent només ens avisa que fins a aquella data és quan la persona que ha fabricat o que ha envasat aquell aliment t'assegura que fins a aquella data les qualitats organolèptiques del producte seran les mateixes que el primer dia. Però es tracta només d'això, de qualitats de sabor, de textura, d'aroma del producte, però no de, no vol dir que aquell producte ens pugui fer mal passar d'aquesta data. Això
sí.
Hi havia productes que abans posaven data de caducitat i ara ho han canviat i ja posen data de consum preferent. Llavors, com a consumidors, és interessant conèixer aquesta diferència, perquè jo he vist a vegades persones llançant aliments com, per exemple, sucre, sal, farina, que no caduquen realment. Simplement han arribat a la seva data de consum preferent, doncs val, potser a partir d'aquell dia el sucre fa més pilotetes o...
Canvia una mica el seu aspecte, no? Però que potser nosaltres...
Exacte, pot haver perdut
aroma.
Pebre o cafè o productes així més aromàtics, però no té res a veure amb la seguretat.
Clar.
El podem consumir.
Però moltes vegades, doncs, si els veiem ja, doncs, els productes una mica lletjos, no? O que no, doncs, compleixen com els estàndards de mida o fins i tot d'aspecte, ja els rebutgem, que aquesta és una altra
de...
Aquesta és una altra de les premisses que hauríem de canviar, no?
Sí, això també... Això també és una actitud com a consumidors que el que fa és que, potser no ho llancem nosaltres directament, però acabem provocant que els agricultors tinguin de vegades gran part de les seves collites que no la puguin comercialitzar, doncs perquè, clar, en una fruiteria moltes vegades totes les pomes tenen la mateixa mida, però en una pomera no.
Tots els carbassons
són rectes i tenen els mateixos centímetres. En canvi, a la natura les coses no estan fetes així. Vol dir que perquè ens arribi tot idèntic, moltes s'han quedat pel camí. I això, doncs, com hi podem influir nosaltres com a consumidors? Doncs igual que amb el temps hem anat influint fins al punt de que ara tot ens arriba idèntic, doncs també podem fer el gest contrari, de no rebutjar una llimona perquè tingui una cicatriu a la pell, i potser doncs, d'aquí un temps tots aquests agricultors que ara es veuen abocats doncs, a deixar perdre aquestes collites o aquestes parts de la collita doncs també podran arribar a comercialitzar tot això que no és tan bonic, però tant nutricionalment com el sabor dels aliments doncs continua sent igual de bo.
Doncs un curs, uns tallers molt interessants. De fet, em sembla que nosaltres anirem un d'aquests dies a tafanejar, a preguntar també doncs, als assistents i perquè, doncs, per descobrir algunes d'aquestes receptes. Et sembla?
Em sembla perfecte.
Doncs vinga.
També avisar, si algú vol venir al taller, no cal que porteu res. Nosaltres portem davantals, portem també recipients perquè us pugueu endur els plats cuinats a casa. Només això, doncs moltes ganes d'aprendre i també ganes d'ensenyar el que vosaltres ja sabeu.
Doncs perfecte. Escolta, i té un cost aquest taller o
no,
haurem de pagar...
No, es tracta d'una activitat que és gratuïta pels participants. El cost l'assumeix l'Ajuntament de Sabadell, de que són uns tallers que estan dintre d'un projecte europeu en el qual participa, que es diu Urban Wins, que és un projecte doncs entorn de l'eficiència i de la reducció dels residus.
Doncs moltíssimes gràcies, Núria, una abraçada. Que vagi
moltes
molt
gràcies.
Bé.
Gràcies, adéu.